quarts de dues, si no em corregeixes, Miquel, la prèvia d'aquest Rayo Girona, i a partir de les dues el gran partit, evidentment, a la sintonia de RAC1 amb el Miquel Agut i companyia. Agut, a good night, eh? Que vagi bé i bon viatge cap a Madrid.
A good night.
A good night, a good night. Una pausa i de seguida tornem i rematem la tertúlia, que hem d'escoltar encara Ancelotti i Baraja, que demà hi ha un Real Madrid-València, al Santiago Bernabéu, i també el farem aquí en directe al Superesports. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet. Els Lion Days de Peugeot inclouen APST. Avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en tots els vehicles nous i amb entrega immediata. Aprofita-ho ara. Els Lion Days continuen fins al 12 de novembre. Inscriu-t'hi ja a Peugeot.es. Peugeot.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'eDreams Mitja Marató de Barcelona a Paibrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web eDreamsMitjaBarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona, Paibrux.
RAC1. RAC1 i Microbank presenten el RAC1 de Pensada. Catalunya és terra d'emprenedors? Dissabte, 11 de novembre, de 5 a 6 de la tarda, un programa sobre ser emprenedor al nostre país en el marc de les actuals condicions econòmiques i socials. Amb Montse Martí.
Coincidint amb la Setmana Mundial de l'Emprenedoria, parlarem amb experts, entitats col·laboradores i emprenedors. Com se senten al nostre país? Quines facilitats i entrebancs es troben per tirar endavant un negoci?
Dissabte, 11 de novembre, a les 5 de la tarda, el RAC1 de Pensar, amb Montse Martí. RAC1. Tots som u. Amb el suport de Microbank. RAC1. RAC1. Aquest dissabte, Superesports a RAC1, amb Xavi Puig. A les dues, des de Madrid, Rayo Vallecano-Girona amb Miquel Agut, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. A dos quarts de sis, Barça Atlètic Sabadell de la Primera Federació. A tres quarts de nou, Bàsquet Girona Unicaja de la Lliga ACB. I a les nou, Real Madrid-València de la Primera Divisió. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una amb Gerard Ballera. Aquest dissabte, Superesports a RAC1. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som u. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos. RAC1.cat.
És fàcil.
El torròmetre de Torrons Vicent.
3 minuts per sobre de dos quarts d'una. Sí, 902-47700. Aquest és el telèfon que heu de trucar si voleu participar al torròmetre d'avui, que, com sempre, regalem un lot de torrons Vicenç. El tu diràs que inclou torró tou, torró de crema cremada, torró de gramunt i també el torró de xupa-xups de nata i maduixa, una de les novetats d'aquest 2023. Participeu, 902-47700, el primer que truqui, el primer que participa, i podreu endolcir aquesta època de l'any amb el lot de torrons Vicenç, el torró torró. I de seguida em sembla que tindrem guanyador, perquè el nostre productor, el gran estudiant en pràctiques al Marc Gironès, ja té el guanyador a punt. A veure si podem xerrar amb ell i pot participar amb nosaltres. Hola, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Bona nit, com et dius?
Antoni García.
Antoni García, des d'on truques, Antoni?
De Barcelona, Sant Andreu.
De Barcelona, Sant Andreu. I sí, has de jugar. Qui s'ha de menjar els torrons aquest Nadal?
Mira, l'Alexia Botellas.
L'Alexia Botellas, fantàstic. La capitana del primer equip del Barça femení. I qui no se'ls ha de menjar?
Aquest del Rubiales.
El Rubiales, fantàstic.
Sí.
Doncs no se'ls menjarà com a mínim a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol, perquè ja fa dies que no hi és. Antoni, gràcies per participar amb nosaltres. No pengis i gaudeix d'aquest lot de torrons Vicenç. Una abraçada.
Molt bé. Igualment, bona nit.
Bona nit. Bona nit i bones festes, gràcies. Adéu, 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 adéu. Després de regalar uns torronets, Marvà, de moment a tu no toca. Hem de parlar del Madrid-València. Ja t'arribaran, ja t'arribaran.
Moment les neules.
Ja t'arribaran, que després, si no...
Administra el camí.
Sí? El Joan Camí, hola, Joan Camí, bona nit. Bona nit. Administres els torrons?
Tens el lot de torrons?
No.
Els administres?
No els tens.
Ja em dic que sí.
No fa pinta el camí.
Però si vols te n'aconsegueixo, Per tu vols...
Ja ens va explicar que li van fotre les coses de la nevera. Pobre.
Exacte, és veritat.
Sí, això li va passar.
I encara no he descobert qui va ser.
Li van fotre un tàper de la nevera d'aquí.
Això li ha passat a més d'un redactor de RAC1, Li ha passat a més d'una persona. Joan Camí ho va viure...
És dur, eh?
És bèstia, és bèstia.
Aquells tàpers que portes tu cada nit, no? Prefabricats, etcètera. Ja, després em parla del sopar com si fos, el caviar. El caviar que porta... Però no s'assembla gaire al caviar. No sé si serà caviar demà aquest Madrid-València, a les 9 del vespre al Bernabéu. El protagonista d'avui, però, ha estat Arda Güler, perquè s'ha lesionat per tercera vegada. Què diríem si jugués al Barça? Estaríem parlant ja amb el doctor Ardèvol o el doctor Ripoll. Hauríem fet mil i una anàlisis d'aquesta nova lesió d'Arda Güler. Tercera vegada, Camí.
Sí, es va fer una artroscòpia al menisc perquè es va lesionar a la gira i al setembre davant les Palmes. Es va fer un trencament muscular al recte anterior de la cama esquerra. Ara acumula una nova lesió, de la que no tenim encara informació mèdica detallada, només les molèsties que ha comentat avui Carlo Ancelotti en sala de premsa.
Desafortunadamente ha pasado esto antes del partido contra el Braga, parecía nada, pero le sigue molestando en estos días y creo que no es una cosa seria. Obviamente el jugador está deprimido porque es joven, quiere jugar, quiere aportar. Es un pequeño paso atrás, no es una recaída de la vieja lesión y tenemos todo el parón para intentar de recuperarlo a lo mejor.
Bellingham s'ha entrenat amb normalitat i Ancelotti ha dit que entrarà a la convocatòria. Qui no ha treballat han estat els lesionats Courtois, Militao, Tchouaméni, Ceballos i Kepa, que té una elongació a la cama dreta. Tampoc no hi era Rüdiger, que no jugarà per sanció. Sobre el retrobament de Vinícius i part de l'afició valencianista, el club ha més una carta advertint-los que hi haurà molts ulls i càmeres sobre ells. Ancelotti creu que poden estar tranquils.
Y mañana espero simplemente que lógicamente la afición del Madrid respete al Valencia como nosotros respetamos al Real Madrid, que los aficionados del Valencia que vayan pues puedan disfrutar del partido con total normalidad, porque creo que hemos demostrado históricamente que la afición del Valencia donde va, a los campos que va, casi siempre lo suele hacer de manera ejemplar. Entonces invito a todo el mundo a que piense en lo deportivo, que disfruten del partido, que disfruten del espectáculo, y ojalá en ese espectáculo el Valencia sea protagonista y pueda ganar el partido.
Que era Baraja, diguéssim, no era Ancelotti, ja s'ha vist, no? Que no, no. Juego, no ha dit res del juego.
No tenia d'accent, eh?
No. Però en tot cas parlava del mateix que ha parlat Ancelotti, no? D'aquest comportament de l'afició valenciana.
Perquè Vinícius tornarà a trobar-se amb part de l'afició del València després que el 21 de maig rebés insults racistes que han acabat el jutjat i amb bona part del valencianisme enfadat amb el jugador per haver declarat que tot l'estadi de Mestalla el va insultar. El València recupera Oscar Xar i Jesús per demà. Fa 15 anys que els valencians no guanyen el Bernabéu. De fet, l'última vegada va ser amb Baraja de jugador. El partit Real Madrid-València juga demà a les 9 del vespre amb l'arbitratge de José María Sánchez Martínez. I abans, a les 9 del matí, hi ha convocada l'assemblea del Real Madrid. A les 9 hi ha la primera convocatòria, a les 10 la segona, i entre d'altres coses doncs es parlarà d'aquest canvi de nom a la ciutat esportiva, que passaria a anomenar-se Florentino Pérez.
Francesc, el pàrquing de TV3, heu pensat si canviar-li el nom i posar-li pàrquing Francesc Latorre? O
no, no voldria mai això, no.
Necessiteu vots i teniu un aquí.
Sí. No, ni ara ni en el futur com a...
Sortim d'aquest jardí. O l'edifici, no sé.
Calla, una sala de muntatge, si vols, només. No, una coseta petita.
Déu-n'hi-do. En vida... Ciutat esportiva de Florentino Pérez,
Ho proposarà.
Demà no crec que sigui gaire...
És que ha sortit d'ell la proposta.
Què serà més complicat pel Madrid demà? L'assemblea o el partit?
El partit. I fora bromes, ja sé que s'ha fet una crida, que l'afició del València, com explicava el Joan, s'ha de portar bé, però demà també és un examen per Vinícius, No sé si n'hi haurà 20, 200 o 400, però que ni se li passi pel cap fer un gest al quart galliner en fotent-se'n de l'afició de València, perquè demà és un examen molt important per ell i el seu comportament.
Sí, perquè aleshores quedarà assenyalat i d'acord que hem de denunciar el racisme, etc, etc, però de la mateixa manera que hem de denunciar el seu comportament, sí, amb l'afició que et vas encarar, que tens un judici pendent i obert amb ells, et comportes de la manera que s'ha comportat en alguns camps, no dic que sigui rejustificable, però vull dir, no serà exemplar una altra vegada. No,
és que ja no et dic, responent a un possible crit o gest racista des d'aquesta zona, sinó, imagina que marca un gol, ja, no te'ls miris, saps? No emprenyis tu.
Sí, estic d'acord.
Jo crec que Vinícius té la sort dins del camp que la majoria de jugadors del València són bastant joves i no crec que el vagin a buscar excessivament, però és un partit on demà totes les mirades estan posades en Vinícius, vens d'on vens de la temporada passada, que es va escalfar amb l'afició, però Vinícius va estar tot el partit també barallat amb tots els jugadors del València. O sigui, que a veure demà també dins del camp com... O sigui, quin ambient hi ha entre jugadors i Vinícius, perquè, a veure, els jugadors no poden viure absents de tot el que ha passat amb Vinícius. A veure, o sigui que jo crec que formarà part del partit i a veure si el València hi juga a favor, o sigui, ho fa jugar a favor d'ell o no, i passa per sobre, que jo crec que és el que passarà sobretot amb jugadors tan joves que són la majoria.
Mira, l'altre dia vaig dir que el partit era complicat pel Madrid, el del Rayo, i van empatar 0, tot i que el Rayo va fer un molt bon exercici defensiu. No confio tant en el València, però tot pot passar amb aquest Madrid, que tampoc està guanyant molt sobrat. Sí. A la Lliga, a la Champions sí que va guanyar contra el Braga, diguéssim, bastant de forma sobrada, però especialment a la segona part, però diguéssim, estem parlant molt del Barça, però també ja obrirem el meló del Madrid, que tampoc de moment està sent un Madrid molt exuberant. 18 minuts, gairebé la una, aquí ho deixem, que entraran els companys del futbol internacional, Jaume Navera i el Joan Camí, per parlar una mica del que passa a la resta del món. Marta Corredera, Marc Marvà i Francesc Latorre, gràcies per participar com sempre a la tertúlia del Tuirà.
Gràcies, bona nit.
Que vagi bé. Una pausa, la última que ens queda, i rematem el Tuiràs.
Tuirà, amb Gerard Ballet.
Obres l'ordre de comanda i fiques el numeret.
Quin numeret?
Són 8 dígits i 6 lletres.
Què?
Ho tens al mail.
Quin mail? Jo no tinc cap mail. Quin mail?
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Amb punt de càrrega inclòs i estoc disponible fins al 20 de novembre. Citroën. Condicions a Citroën Pures.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
RAC1 presenta El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village. El divendres 17 de novembre de 9 a 11, el món a RAC1 se suma a les celebracions del 25è aniversari de la Roca Village. Un matí ple de sorpreses en una de les principals destinacions de compres i turisme del país. El divendres 17 de novembre ens n'anem d'aniversari i de compres. Des de les 9, el món a RAC1.
Vinga!
Amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village en el seu 25è aniversari. RAC1. Tots som...
La volta al món.
Pràcticament 3:15 de la nit, comencem a fer la volta al món amb el Jaume Naveira. Hola, Jaume, bona nit.
Què tal, Gerard, bona nit.
L'home dels mil ulls entre setmana, el multi de l'Europa League i el multi de la Conference League, el podeu escoltar sempre a Movistar. I el Joan Camí, hola, Joan, ja t'he saludat abans, de fet.
Bona nit, Adol.
Bona nit, bona nit. El Joan, que també el podeu escoltar, cada cap de setmana al Superesports i a les transmissions de l'Espanyol. A veure, que... Què està passant amb el Tottenham, que podria d'alguna manera deixar de ser ja candidat a aquestes primeres posicions de la Premier després de la plaga, perquè això sí que és una plaga de lesions, la que té el Tottenham abans d'afrontar, diria que, clar, un tram, novembre-desembre, un tram clau de la temporada d'Anglaterra.
Sí, perquè... Bé, s'acumulen molts partits, especialment al desembre, quan arriben les dates de Nadal, i bé, doncs, el Tottenham comença doncs, tot aquest tram. Ja va perdre, per cert, la setmana passada contra el Chelsea, o a començaments d'aquesta setmana, per 1-4 en un dia en el qual es va quedar amb 9 jugadors, i demà li toca visitar el Wolverhampton, que és un camp que no és gaire agradable de visitar, i bé, li falten jugadors com James Maddison, que estava sent segurament el millor de l'equip, o un dels millors doncs, en aquesta temporada, que s'ha lesionat fins al Nadal, Van de Ven, que és un dels centrals titulars, Richarlison també està lesionat, Perisic es va trencar els lligaments a principi de temporada, Solomon, que és un altre dels extrems doncs, que podria estar a l'equip, també està lesionat, Udoji, que és el lateral esquerre, està sancionat, i Cristian Romero, el Cuti, el jugador argentí, doncs, també serà baixa de cara al partit de demà, o sigui que moltes absències, i a més de jugadors molt, molt importants.
Sí, a més la diferència entre titulars i suplents jo crec que és important, fins al punt que Postecoglou pràcticament no ha rotat l'equip, és cert que no juga en competició europea, això li ha permès doncs poder consolidar aquest 11 titular, però no estem parlant d'una o dues figures, sinó que demà li falta mig equip tranquil·lament, tenint en compte que ja ha perdut el primer partit, doncs pot ser que ara comencem a veure el pitjor Tottenham, que vaja, era previsible també que en algun moment de la temporada arribés, i veurem fins quan arriben les lesions importants, sobretot de Van de Ven, central titular, com deia el Naveira, i sobretot Maddison, que és la gran estrella juntament amb Son.
Recordo City primer, 27 punts, Tottenham segon, 26, Liverpool tercer, 24, igual que l'Arsenal, que també en té 24. Si no hi ha cap sorpresa, d'aquests quatre hauria de sortir el campió de la Premier d'aquest any, per molt que hi hagi l'Aston Villa, el Newcastle i el Brighton, que ens encanten, com juguen, etc etc, equips atrevits, equips amb talent, però jo crec que estarem d'acord, no?, que entre aquests quatre sortirà el campió de la Premier. El City, que té partit complicat, diria, contra el Chelsea, a Stamford Bridge, no és el millor Chelsea, però continua sent un equip difícil de batre, no sé si esteu d'acord. I després hi ha Manchester City i Liverpool tornant de l'aturada. I Manchester City i Tottenham en la següent. És a dir, el calendari del City...
Sí, li toca el Tourmalet ara, eh?
Sí, però potser és per rematar la Lliga, també, o d'aquella manera, o començar a agafar distància. Potser rematar-la m'he avançat massa, però començar a agafar distància.
Bé, jo crec que no rematar, però el que et deia abans, jo crec que després del Nadal, depèn de com vagi la cosa, allà podrem dir si potser l'ha rematat o no. Jo crec que aquest sí que és el moment una mica on realment et queda una imatge fidel dels equips a la Premier, doncs per veure qui està millor de cara a la segona meitat de temporada.
Avui ha començat el Mundial Sub-17, tenia el camí que estava mirant fins i tot la repetició del partit que ha guanyat Espanya 2-0 contra el Canadà. A més, amb molts jugadors del Barça, que a mi, en aquesta generació, que diuen que pinta tan bé.
A mi és una generació que m'encanta. Parlant dels futbolistes del Barça, el Naveira també els coneix, perquè normalment fa els partits. Els podem veure habitualment no només al filial, sinó també a la Youth League, la Champions juvenil, i té una generació 2006-2007 espectacular. És cert que avui contra Canadà, que s'ha quedat amb un jugador menys el 38 de la primera, doncs li ha estat més fàcil, però és que són molt bons. A mi un jugador que m'encanta, que és Pau Cubarsí, que és el central, que de tot el talent que té aquesta selecció de José Lana, jo diria que és el jugador que té més projecció i que pot arribar més lluny. És un central ADN Barça 100%, que domina moltes coses amb pilota i sense pilota, i després altres complements com, per exemple, Pau Prim, que també ha jugat avui, un dels migcampistes, Quim Junyent, que ha vist porteria, més enllà de Marc Guiu, que també m'agrada perquè és un prototip molt diferent del que estem acostumats a veure a l'escola del Barça, no? De davanter, i davanter amb aquesta...
Avui gol i assistència.
Sí, aquest davanter amb aquesta corpulència crec que li pot anar molt bé no només al Barça, sinó també a les inferiors d'Espanya. Jo recomano a tothom, de veritat, sé que potser la gent no li interessa gaire el Mundial Sub-17, però aquesta generació d'Espanya és molt interessant, i a més és l'únic títol que no ha guanyat Espanya. Ha guanyat tots els títols europeus, mundials, que s'han jugat, menys el d'aquesta categoria.
I mira, si algú veu algun partit d'aquest Mundial Sub-17, potser li estranyarà que l'àrbitre parli enmig del partit després de consultar al VAR alguna de les accions. Això ha passat avui, de fet, durant l'Espanya-Canada.
Mira, que lo va a comunicar, lo va a comunicar. Escuchen.
When the mic. After off and review. Layer number 4, white. Tap the leg. The opponent, exit force, a new decision, red card.
Us imagineu a Gil Manzano, dient red card al Camp Nou o targeta vermella? Jo no me l'imagino, però
estaria
no
sé bé. Si...
Cal dir que no és la primera competició FIFA on passa, perquè ja les rondes finals del Mundial Sub-20, que va ser a l'últim mes de maig i de juny, ja havia passat, però és veritat que la FIFA, doncs, els últims tornejos de categories inferiors, doncs ja ha dut a terme això, que realment aboca una mica el futbol americà, on ja fa molt de temps que veiem que l'àrbitre doncs, porta un micròfon i que quan hi ha aquestes... decisions, o quan es treu el mocador, el mocador de color groc, que significa doncs, que hi ha hagut alguna infracció, sempre l'explica al públic doncs, amb el micròfon.
Per cert, que estàvem pendents de cantar, que hem parlat al principi, del partit del Nice, el líder de França, que ha empatat a 0, Montpellier 0, Nice 0. Sort que vas destacar l'entrenador Camí del Nice, Farioli, l'italià.
El partit ha estat, bé, complicat.
Difícil de veure.
Una castanya. Sí. Pots dir-ho. Una castanya també és l'Olímpic de Lió.
No ho saps bé.
Hem parlat de l'Ajax en alguns divendres aquí a la Volta al Món, però és que el Lió... Clar, obres la classificació de la Lliga Francesa, va últim el Lió.
Sí. 4 punts de 30 possibles, i aquest cap de setmana visita el Rennes, que l'entrena Bruno Genesio, un entrenador que porta 2 anys, fent-lo un dels equips més atractius del futbol francès. La qüestió és que Genesio va ser entrenador del Lió durant 4 anys i mai va ser del tot apreciat per l'afició, i ara té l'oportunitat d'enfonsar una mica més l'equip de Fabio Grosso, que és qui està dirigint l'Olímpic de Lió, i que de fet es va endur aquella pedrada que de l'Olímpic de Marsella fa poc més d'una setmana, que li va deixar una ferida a l'ull i que va provocar doncs, la suspensió d'aquell partit. Vull explicar ràpidament la història, l'embolic que hi ha hagut a l'Olímpic de Lió a l'últim any, perquè el tema és que Jean-Michel Aulas, que era el president històric de l'Olímpic de Lió, que portava 36 anys com a president, des de l'any 87, doncs ell es va vendre un 77% de la propietat a un nou propietari nord-americà, que es diu John Textor, i quan es va produir aquesta venda, el que van pactar Textor i Aulas era que Aulas es quedaria com a president, tot i ja no ser el propietari, durant 3 anys més. Però, als pocs mesos d'entrar Textor com a president, va decidir, o com a propietari, millor
dit, va
decidir prescindir d'ell, tot i que li va pagar 10 milions d'euros d'indemnització, que tampoc està malament.
No està malament, sí.
I el tema és que Textor va dir públicament que Aulas li havia ocultat informació relativa a l'economia del club, que havia quedat molt tocat de cara a aquesta temporada per les normes de la Lican, de fair play financer. Estava obligat a alliberar molta massa salarial i a gastar poc en traspassos. De fet, el Lió aquest estiu només ha gastat 19 milions en compres i ha venut per 107 milions d'euros. Degut a aquestes declaracions, Aulas va decidir demandar als jutjats al nou propietari, o sigui que realment situació complicada a nivell futbolístic i també bastant complicada a nivell institucional.
I a sobre, investigats també per un dels traspassos d'aquest estiu, perquè Lió forma part del Eagle Football Holdings, que és un grup empresarial que controla diferents clubs, per exemple el Crystal Palace, el Lió, el Molenbeek de la Lliga Belga. Han fitxat un jugador que es diu Ernest Nuama, que estava
al Molenbeek.
L'han fitxat del North Island. Uh-huh. I l'han fet a través del Molenbeek. És a dir, per evitar el fair play de la Lliga Francesa, l'ha fitxat aquest club de Bèlgica, que ha pagat 25 milions d'euros, i com que forma part del mateix grup empresarial, li ha cedit a l'Olímpic de Lió. D'aquesta manera l'Olímpic no ha gastat res i ha pogut evitar el fair play. Per tant, més enllà de tots els problemes extraesportius i també esportius, doncs afegim que la FIFA està investigant aquest traspàs.
Déu-n'hi-do, la situació de Lió al camp i fora del camp. 7 minuts i la una. Mira, deixeu-me anar cap a Miami, perquè d'aquí a una hora mal comptada juga un partit d'homenatge per Leo Messi. Això l'Inter de Miami ho sap fer bé, sap rentabilitzar tot el que genera Leo Messi. Va generar una pilota d'or, la vuitena, i avui li fan un partit d'homenatge. El Nacho García, col·laborador de programa i també periodista que viu a Miami i que coneix absolutament tot el que passa en el món dels esports a Florida, crec que el tinc ja en línia. Hola, Nacho, bona nit, buenas noches.
Hola, Gerard, bona nit.
Què tal, bona nit. Hay un partido dentro de una hora más o menos, diría, entre el New York City y el Inter Miami para conmemorar qué exactamente, Nacho.
Bueno, tiene un doble objetivo. Por un lado, digamos que aquí ya no se iba a jugar más, o ya han reabierto el estadio, porque si recuerdas ya contábamos hace unas semanas que el Inter Miami se va a ir de gira por Asia. Tenía dos partidos cerrados en China una vez que quedaron eliminados por cuestiones ajenas a Inter Miami. Esa gira se suspendió, hubo un problema con uno de los partidos, ya no compensaba ir hasta allá solo para jugar uno. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, se han quedado sin jugar mucho tiempo, sin competir, hasta la próxima fecha de noviembre, que es la semana que viene, en la que ya irá, aparte de todos los demás, pues sobre todo Leo Messi, ¿no? Para jugar con Argentina, contra Brasil y contra Uruguay. Entonces, al final el objetivo de este partido es, por un lado, poder jugar un partido más, competir un poquito más, servir un poquito también como de despedida, y a su vez, antes del partido se va a hacer un homenaje a Leo Messi por el octavo Balón de Oro. Va a haber, pues, una serie de discursos, alguna actuación, pero algo ligerito, para luego ir directamente al grano, que es al partido. Así que esto es por lo que estamos viniendo hoy a un estadio que no contábamos con venir ya hasta febrero. Pero bueno, nos queda una bala más hoy.
¿Messi tiene previsto hablar? ¿Sabes si va a hablar o no?
No tengo la información concreta de si va a hablar o no, pero yo me imagino que sí va a hablar a nivel para el estadio. En rueda de prensa, porque bueno, ahí ya sabéis que se prodiga poco, pero sí, yo me imagino que igual que se hizo en su presentación, tendrá algunas palabras. Me imagino que algo muy básico, dando las gracias a los aficionados y demás, pero no está previsto que aparezca por rueda de prensa.
Las entradas baratitas, supongo que no, para ver el partido.
No, bastante asequibles para la locura que hemos tenido. Sí. De hecho, bueno, yo estoy por aquí ya y el ambiente es bastante más calmado que en otros partidos anteriormente. Yo creo que se ha bajado un poquito ya el suflé, probablemente va a volver a subir cuando arranque la nueva temporada, pero yo hoy me estaba fijando y había entradas, las más baratas estaban en $65, bueno, que puede parecer caro, pero sí, te digo que las más baratas hace un par de meses estaban en $400, o sea que no está nada mal.
Igual el suflé vuelve a subir cuando, si viene Luis Suárez. ¿Está hecho eso, Nacho? ¿El fichaje de Luis Suárez para el Inter de Miami?
Hola,
Nacho.
Ahora,
sí, que te habían perdido un momento. Sí, hablaba de Luis Suárez, que igual el suflé vuelve cuando el uruguayo fiche por Inter de Miami, si es que está hecho. No sé si sabes si eso ya está cerrado o qué.
Claro, a ver, oficial no es, hecho no está hecho, no está rubricado, pero es una realidad. Es decir, yo me gustaría diferenciar entre lo que es información y opinión. En cuanto a información, hay varias realidades. Una, Luis Suárez quiere venir a jugar al Inter Miami. Otra, el Inter Miami quiere contar con Luis Suárez. Se intentó y se habló con él en verano y con Gremio, con su actual club, para tratar de sacarle previamente, pero por parte de Gremio fueron muy tajantes, que hasta que no terminara la temporada en Brasil, que como sabéis acaba ahora a primeros de diciembre, el jugador no iba a estar libre. Con lo cual, ahí ya, además, en el club se ha hablado abiertamente, el Tata Martino y otros jugadores han hablado siempre de Luis Suárez, era una cuestión de tiempo. Hay más realidades, por ejemplo, que el equipo se ha desprendido de jugadores, por ejemplo, Josef Martínez, el delantero venezolano, que era uno de los que ocupaba esa plaza
de
designated player, claro. Es decir, exacto, le están haciendo el hueco y evidentemente es una cuestión de tiempo. ¿Cuándo creo que se va a hacer? Ahí ya entro en la parte de opinión. Yo creo que también, como ellos saben vender esto de maravilla, probablemente será ya en la segunda quincena de diciembre, cuando Luis Suárez se desvincule de Gremio. Todavía le queda un año más, pero en Brasil han dicho que no hay ningún problema en salir antes, además llegaría completamente gratis, y yo creo que ya, pues segunda quincena de diciembre, cierre del año, navidades y demás, no tengas duda, no sé si con María Carey o sin María Carey, pero que lo van a anunciar vinculándolo a las navidades sin ninguna duda, pero va a estar aquí. La gran duda que hay, que es un poco lo que se plantea, el debate que dice aquí aficionados, periodistas y demás, es cómo llega Suárez, ¿no? Porque todo el mundo sabe cómo está esa rodilla. Yo creo que él no va a estar para poder jugar miércoles-domingo. Recordemos que Inter Miami tiene una novedad muy importante el año que viene, que es que al haber ganado la League Cup va a jugar la Champions de aquí, la Conca Champions, que se llama, y evidentemente va a tener dos partidos por semana. Yo imagino que lo sabrán administrar y al final luego también, como te imaginas, tiene mucha parte, aparte de lo futbolístico, mucho mediático y a nivel de interés comercial también, claro.
Claro, pues seguiremos pendiente a ver cómo lo venden, si es que Luis Suárez acaba yendo para Miami para jugar con Leo Messi, Busquets y Jordi Alba. Nacho García, un abrazo muy fuerte, nos vamos escuchando.
Otro grande, lo veremos, lo de Luis Suárez, y lo contaremos aquí.
Perfecto, Nacho, gracias, un abrazo.
ja sap.
El Nacho García, el nostre company, col·laborador del Tu Diràs a Miami, periodista que segueix l'actualitat de l'Inter Miami, també dels Miami Heat, etc, etc. Tot el que es mou a Miami ho controla el Nacho. Va, que hem d'acabar, que són pràcticament la una, i m'heu de dir quins jugadors creieu que donaran la volta al món d'aquí uns anys. Teniu mig minut cada un, per tant, afineu, sisplau.
Bé, doncs jo parlo d'Arijon Ibrahimovic, que té 17 anys, en farà 18 d'aquí a un mes. Ara mateix juga al Frosinone, però és producte de la pedrera del Bayern. I bé, doncs és un jugador que bé...
A banda del cognom que té?
No, bé, ell va jugar a la Youth League amb el Bayern quan tenia 15 anys i ja era el millor jugador de l'equip. I és un jugador que es dreta, que tot i ser baixet és bastant potent de tren inferior, que aguanta bé la pilota, té bon regat i a més bon colpets. El destaco perquè ha començat a jugar a titular als últims partits i està fent gols, o sigui que... Arijon Ibrahimovic.
Ibrahimovic, un altre. Difícil arribar a l'alçada de Zlatan, però a veure si arriba. I el del Joan Camí, ja sé per on vas.
El gran protagonista d'aquesta setmana, la Lliga de Campions, Ronny Bargi, aquest futbolista del 2005, 17 anys, jugador del Copenhague, nascut a Kuwait, però és suec, de fet juga amb la Sub-21 de Suècia, va marcar el quart gol del Copenhague entre setmana contra el Manchester United, que li va permetre guanyar el partit, un futbolista boníssim, espectacular, esquerrà tancadíssim, que juga a cama canviada i que a poc doncs, ja va fent actuacions tan importants com la d'aquesta setmana, la Lliga de Campions.
L'altre dia vam fer el partit amb el Camí i la veritat és que com entrar em va dir aquest nano, brutal, i va fer el gol de la victòria, per tant no està imposant ni res que se li assembli. Camí Naveira, fins divendres que ve, una abraçada.
Vinga,
que vagi bé, bona nit. De tancar un parell de coses. Temps pel bàsquet ara, us hem explicat al principi, la victòria ajustada del Barça contra l'Estrella Roja de 5 punts, ha tornat ja del Palau Blaugrana, no s'hi ha quedat a dormir, el Dani Aguilar, hola Dani, bona
hola,
nit.
Hola Gerard, bona nit.
Bona nit. Fa calor o fa fred aquesta època de l'any al Palau?
Jo crec que posen un punt massa la temperatura, sí. Podríem tenir una miqueta de millor temperatura. No és veritat que mai estem a gust de tothom, ens queixem per tot.
Deu ser l'únic pavelló que no nota l'arribada del fred.
Exacte, sí senyor.
Ens quedava per escoltar, hem escoltat a Àlex Abrines i a Billy Hernán Gómez, però ens quedava per escoltar les reflexions del tècnic, de Roger Grimau.
Un tècnic satisfet avui davant l'adversitat, en comptes de talent, sobretot s'ha necessitat caràcter.
Jo crec que hem d'estar molt contents, jo estic molt content amb aquesta victòria, perquè insisteixo que no és fàcil, a pesar de com venia Estrella Roja amb aquest canvi d'entrenador i una miqueta és un equip amb molta qualitat.
I del caràcter al talent, que ha tingut un nom propi, 20 punts de Jabari Parker i una cistella inversemblant.
Estem contents que li vagin sortint les coses amb atac, sobretot, ja sabem, tots sabem el talent que té el Jabari i que quan ell té la pilota passen coses o poden passar coses. Quan ell més o menys entén els espais de les jugades, ofensivament, a nivell defensiu també, mica en mica es va ficant més.
El Barça, atenció, en solitari a la segona plaça de l'Eurolliga, 6 victòries, una derrota, proper partit a casa, 2-2 aquesta setmana al Palau, a 6:45 diumenge contra Tenerife.
Això diumenge, però abans demà juguen la resta dels equips catalans.
Sí, en aquesta novena jornada de la CB, en el primer torn a les 6, dos partits en presència catalana, especialment important la visita del Joventut a Lugo contra el Breogán de l'excapità Albert Ventura, amb Kenny Cherry, ja inscrit, però encara amb els nanos al joc interior. No hi són Tomic ni Brodzianski, també es baixa Félix, però compte, per acabar de reblar el clau també es dubta Allen per molèsties. Important resultat en termes de classificació, que la Copa enguany és cara. Són 7 equips amb 4 i 4 des de la 7a posició que ocupa Baskonia fins la 13a que precisament ocupa la Penya, amb el mateix balanç. El Breogán és cué amb una victòria. A la mateixa hora, un dels altres equips amb 4 i 4, el Baxi Manresa, s'afronta a l'Andorra, que es troba en la mateixa lluita. I a 8:45, el duel per la tercera plaça. El cinquè, el Girona, amb 100 victòries, rep el tercer, l'Unicaja. Estan empatats amb el dubte d'Ives Pons i la baixa de Juan i Marcos.
Doncs tot això per l'agenda de demà, pel que fa al bàsquet. Demà ho expliquem aquí al Tu Diràs. Dani, bona nit.
Bona nit.
I en parlàvem també a l'inici del programa, aquesta victòria del Barça per 3-4 a la pista de l'Indústria Santa Coloma, en un partit ple d'alternatives. Xavi Puig amb un gol a l'últim segon, mai més ben dit.
Sí, d'Adolfo, quan atacava de 5 Indústria Santa Coloma, recuperació de pilota del Barça i aporta avui d'Adolfo, fet el 3-4 definitiu. L'entrenador blaugrana Jesús Velasco ha destacat la importància de guanyar amb un munt de baixes, Feixas, Ferrau, Lozano, Yepes, Sergio González i André Coello. Admès, això sí, que potser avui hauria estat més just un empat.
Y yo creo que lo justo en un empate, hemos estado muy, muy igualados y al final ha venido esa jugada. Ellos con el empate han arriesgado con portero, nosotros lo teníamos previsto también y eso al final pues ya se sabe, si se te da bien puedes ganar el partido, si tienes mala suerte como han tenido, pues al final ha sido un rechace, ¿no? Y faltaban, yo creo que cuando hemos metido el gol 3 segundos o una cosa así, o 2 segundos. Bueno, ha venido así y aquí las decisiones las tomamos los entrenadores y a veces salen bien y a veces no salen tan bien, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero bienvenida, por supuesto, a ganar aquí es una pista muy complicada.
I des del cantó colomenc, Marc Torrà, Esport 3, ha lamentat que finalment el partit hagi sortit creu.
El derbi ha de ser així fins al final i el que passa que avui ha caigut de part seva. Sí que és veritat que nosaltres potser hem començat una mica més amb una marxa menys, però bueno, ho hem tirat endavant, ells se'ns han remuntat, després hem sabut contra tot un Barça posar-nos per davant. De 5 ho hem tingut i al final, doncs mira, la sort també juga. Jo crec que falta 2 segons, nosaltres sense poder fer faltes. Bueno, m'ha arriscat una mica també a l'última jugada, a veure si la trobàvem, i al final ens ha sortit al revés.
El Barça continua líder amb 28 punts, l'Indústries és 11 amb 11. Demà la primera divisió femenina juga a les Corts Ubà i rep l'Alcantarilla a les 4 de la tarda.
Això pel que fa al futbol sala, i d'aquí a menys d'una hora comença l'activitat al circuit de Sepang, parlo de MotoGP, del Mundial de Motociclisme. És la segona jornada del Gran Premi de Malàisia.
Sí, ho farà amb la tercera sessió de lliures de Moto3, quan faltin 20 minuts per les dues. La Q2 de MotoGP serà 16:45, la de Moto3 a 16:45 i la de Moto2 a les 17:10. I d'ahir un curs sprint a les 8 del matí. Aquest divendres a MotoGP, Àlex Márquez ha estat el més ràpid. A Moto2, on Pedro Acosta té molts moros de ser campió ja aquest diumenge, el més ràpid ha estat Ogura. I a Moto3, el més ràpid del divendres ha estat Jaume Macià. Fora de l'asfalt, avui hem pogut escoltar el director esportiu de l'equip Repsol Honda, Alberto Puig, reconeixent que van tard a l'hora d'escollir el substitut de Marc Márquez a l'equip la propera temporada. Declaracions a DAZN.
La verdad es que no tenemos piloto, pero bueno, no hay muchas opciones, como ya os dije el otro día. No lo tenemos. No hay muchos candidatos, lo sabe todo el mundo. No estamos mirando en otras categorías. Eso, en principio, no se contempla y la verdad es que sí, hay muy pocas opciones, no te voy a engañar. Sí que es límite y tenemos que tener un piloto para Valencia, lógicamente, para el test.
El test de València, que esmenta Alberto Puig, que és el dimarts 28 de novembre després de l'últim Gran Premi.
Demà a 2:45, us hi poseu, ben aviat, Puig, a 2:45, ho dic bé o no?
Sí, quan ens deixi el bon d'hora, aquell d'hora indeterminada entre 2:45 o per allà. Sí,
fantàstic.
Sí.
Bon, la jornada de demà, per no perdre's absolutament res des de 12:00 amb aquest Rayo Girona. Ens escoltem demà, Puig.
Vagi bé.
Bona nit. Set minuts per sobre de la una, anem marxant, recordem que demà ho analitzarem tot plegat també aquí al Tu Diràs a partir de les 11 de la nit. Que vagi bé, fins demà.
Tu Diràs.
RAC 1. Notícies. Víctor Cullell.
Bona nit, passen 8 minuts de la una. Les protestes en contra de l'amnistia d'aquesta nit a Madrid i a Barcelona han estat molt més tranquil·les en comparació amb les concentracions que s'han fet al llarg d'aquesta setmana. Un cop es va conèixer que el pacte per formar un govern d'esquerres presidit per Pedro Sánchez era imminent, unes 4.000 persones a la seu del PSOE de Madrid, avui amb només un detingut, però també amb un periodista ferit. Hi ha hagut tensió en molts moments entre els manifestants i la policia, que han rebut l'impacte de petards i alguns objectes, però que no han acabat carregant. Una nit més, les persones que s'hi han concentrat han cridat consignes majoritàriament contra la policia i ha estat la 8a nit consecutiva de protestes per l'amnistia. Això a Madrid. A Barcelona, la manifestació a la delegació del govern espanyol també ha acabat. Segons la Guàrdia Urbana, ha aplegat 250 persones. Això quan avui, aquest dissabte, Pedro Sánchez exhibirà l'acord d'investidura que li garantirà repetir com a president espanyol. Ho farà a Màlaga, en el marc del Congrés del Partit Socialista Europeu. Durant aquest vespre, Sánchez ha hagut d'estar tancat durant una hora a l'edifici de la subdelegació del govern espanyol amb el canceller alemany, Olaf Scholz, per les protestes a fora de l'edifici també d'aquells contraris a l'amnistia. I encara de la plana política, aquest dissabte Junts per Catalunya consultarà a la seva militància el pacte amb el PSOE. Els militants del partit hauran d'avalar l'acord amb els socialistes per la investidura de Pedro Sánchez i podran començar a votar a partir de les 12 del migdia i ho faran fins a les 6 de la tarda de diumenge. Després, un cop acabi aquesta consulta, que serà telemàtica, es faran públics els resultats. I pel que fa a l'actualitat internacional, Israel centra ara els esforços dels seus atacs als principals hospitals de Gaza. Les últimes hores, l'exèrcit hebreu ha encerclat diversos centres sanitaris del nord de la franja, per exemple, el del Shifa, on hi han mort una vintena de persones després d'un bombardeig, uns atacs confirmats i reconeguts per Israel, que s'excusa assegurant que si hi ha terroristes de Hamas en aquests hospitals no tenen cap més remei que bombardejar-los. Per la seva banda, aquesta nit, l'Organització Mundial de la Salut ja ha verificat més de 250 atacs contra instal·lacions sanitàries a Gaza i també a Cisjordània. Ho ha dit el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que ha afegit que la meitat dels 36 hospitals de la zona no estan operatius. I Adhanom, que també ha donat una dada esfereïdora. Cada 10 minuts mor un nen a Gaza. De les últimes hores, un dels líders europeus que s'ha pronunciat sobre aquests atacs indiscriminats és Emmanuel Macron. A la BBC, el president francès ha fet una crida perquè Israel deixi d'assassinar nadons, dones i gent gran.
De facto, today, civilians are...
De facto, avui els civils estan patint bombardejos. Bombardegen i maten nadons, civils i gent gran. No tenen cap motiu i no hi ha cap legitimitat perquè ho facin. És per això que instem Israel perquè ho aturi.
En aquest mateix sentit, el secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, diu que, tot i els progressos que s'estan aconseguint per protegir, ni que sigui una mica la població de la franja de Gaza, la quantitat de civils que han mort és massa, diu, i que cal fer alguna cosa perquè el ritme de la xifra de morts no augmenti tan de pressa. Ara els esports, amb Marc Gironès.
A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça ha guanyat per 86-81 contra l'Estrella Roja en un partit en què els blaugrana han anat sempre per davant del marcador. Jabari Parker, amb 20 punts, ha estat el jugador més destacat. D'aquesta manera, els de Roger Grimau sumen la sisena victòria en 7 partits a Europa i es situen a la segona posició en solitari tan sols per darrere del Real Madrid. En futbol, a la primera divisió, l'Atlètic Club de Bilbao ha derrotat el Celta per 4-3 amb un gol de Berenguer de penal a l'últim minut. Aquest dissabte a les 2, el Girona juga al camp del Rayo Vallecano, on buscarà consolidar la primera plaça de la classificació. A segona divisió, el Leganés ha superat el Llevant per 2-1 i amb aquest resultat l'Espanyol manté la cinquena plaça a l'espera de la resta de la jornada. Els blanquiblaus visitaran l'Osca aquest diumenge a 6:45 en directe per RAC+1. I en futbol sala, el Barça s'ha endut el derbi davant l'Indústria Santa Coloma per 3-4 en un final d'infart amb un gol d'Adolfo a falta de 2 segons.
I pel que fa al temps, aquest dissabte farà més bonança a l'interior de l'Ebre, al Priorat i al Pirineu Occidental, on a la tarda plourà a partir dels 2.600 metres. Diumenge arriba l'estiuet de Sant Martí, amb ambient molt suau a gran part del territori, i reapareixerà el vent moderat en molts sectors del centre i del sud del país. És tot. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Gràcies, molt amables, bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Sant Cugat! Sí! El Palau d'Anglesola! Sí! Sant Feliu de Llobregat! Sí! Nou Barris! Sí! Sossona! Sí! El Raval! Sí! Poble Sec! Sí! Sant Antoni! Sí! Gurb! Sí! Sant Esquerra! Sí! Mollerussa! Sí! Banyoles! Sí! Sant Dalmai! Sí! Sant Andreu de Palomar! Sí! Sabadell! Sí! Sant Quirze del Vallès! Sí! I Andorra! Sí!
Benvinguts a la competència.
competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 9 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balançó.
I el control tècnic Àlex Arbiol.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Doncs que gràcies, entre altres, al suport dels partits independentistes catalans, Espanya investirà president nou la setmana que ve.
Ai, sí!
Dijous...
Sí. No. Dijous... Ja sabeu que jo no soc ni dels uns ni dels altres.
Però vostè està per l'estabilitat, no?
Jo sí. Per l'estabilitat, tot sí. El que sigui arribar a un acord...
I desescalar...
Doncs escolta, amb la mare de bé, no? Sí. Hagués hagut d'arribar jo a un acord amb la meva ex.
Sí, però això...
No hi va haver manera.
Això no va passar...
Fa 3 anys que no em contesto els whatsapps.
Sí, se'n va anar
un... Crec que s'ha canviat de número.
Bueno, podria ser, o que simplement l'ha bloquejat o l'ha silenciat no i que no vol saber res de vostè.
Però bé, dèiem això és que... tan bona notícia. Gent que es posi d'acord, sí senyor.
Sí, dijous previsiblement Pedro Sánchez jurarà el càrrec.
Sí. La setmana...